Són les 8 del matí. Bon dia des de casa.
Bon dia de clarianes, cel variable i calor. Continua l'estat de cel canviant, amb més sol al matí, puja la temperatura i nuvolades cap a la tarda.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Què tal? Bon dia. Avui el tema del dia està motivat per una experiència personal. Ahir vaig anar a la platja de Tamariu i estava ple de meduses. No les vaig veure quan em vaig posar a l'aigua i em van picar. N'hi havia tantes que hem decidit consultar-ho amb uns experts i preguntar-los què fa que apareguin les meduses, què hem de fer quan en veiem i què hem de fer quan ens piquen. Per tant, us oferim una entrevista a Josep Maria Gili, investigador de l'Institut de Ciències del Mar i màxim expert en meduses al nostre país. L'entrevista la vam gravar ahir al vespre i sentireu que hi ha un moment en què em recomana que, encara que no notés la picada, em posés una crema. Doncs bé, tot i que era tard, vaig decidir anar a la farmàcia de guàrdia d'aquí a la Bisbal, que és on visc, per demanar aquesta crema. Clar, cadascú interpreta una urgència a la seva manera i jo no volia que allò em comencés a picar més i que se m'inflés. Potser era exagerat, sí, però el que va ser indignant és la forma com em van tractar la farmàcia de guàrdia d'aquí de la Bisbal, perquè ells consideraven que allò no era una urgència i perquè no portava recepta mèdica. Que consti en acta que agraeixo moltíssim i reconec la feinada que han fet els farmacèutics, tot el col·lectiu sanitari durant aquesta crisi sanitària i que continuen fent. Però clar, en el moment en què em van dir que m'aguantés, que si m'havia picat una medusa, que ella li havien picat mil vegades i que s'aguantava, doncs clar, vaig decidir marxar pitant. Per sort, a la farmàcia de guàrdia de Palafrugell van ser molt amables i sense cap problema em van donar la crema i clar, ara ja no em pica. Per tant, ara el més interessant és escoltar aquesta entrevista a Josep Maria Gili, investigador en meduses, que us oferirem d'aquí a ben poca estona, a les 8 i 2 minuts. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
L'atur al Baix Empordà puja en 4 persones. La diferència entre el mes d'abril i el mes de maig és de 4 persones. Ara hi ha 7.857 aturats. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia.
Analitzem aquestes dades.
D'aquesta manera, el total d'aturats i aturades a la comarca representa una taxa del 12,29%. Per municipis, el que té un major nombre de persones que busquen feina és Palafrugell, en termes absoluts, quasi 1.500, mentre que el que presenta una major taxa és Sant Feliu de Guíxols, pràcticament un 14%. D'aquesta manera, totes les poblacions baixempordaneses estan per sota del 14%.
Per cert, que avui en algun altre mitjà d'abast baixempordanès llegireu que la taxa d'atur a les comarques de Girona s'enfila fins al 40%. No és ben bé així, El que puja és un 40% l'atur respecte a l'any passat, però no arribem a la taxa d'atur del 40%. Concretament aquí al Baix Empordà, com ens deia ara en Pedro, estem al 12,29. De seguida repassarem totes les dades en un nou Empordata. Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
A partir d'aquesta setmana ja surten 14 barques a pescar a la confraria de Palamós.
Ara, doncs, en queden 7 al port. La intenció és augmentar la flota progressivament. Ara mateix estan a un 66% i Toni Albalat, que és el patró major de la confraria de Palamós, ha dit a Ràdio Capital que esperen, si tot va bé, que d'aquí a 3 setmanes ja es pugui reincorporar la resta de la flota, és a dir, sortir un 100% de totes les barques, tot i que, evidentment, han d'anar sobre la marxa.
Agnès Santos, bon dia.
Bon dia.
La policia local de Platja d'Aro ha disparat contra un cotxe d'un fugitiu que havia robat a Roses.
El cos va disparar aquest dilluns contra el cotxe d'un fugitiu a qui els agents van detenir gràcies a les càmeres de videovigilància. Segons informen diversos mitjans, el sospitós conduïa un descapotable de color negre que havia robat a Roses a una dona de 70 anys.
L'oposició denuncia que l'Ajuntament de Torroella de Montgrí destini 50.000 euros previstos en el pla de xoc del coronavirus per realitzar una expropiació.
Els grups de Compromís, l'Est i Junts per Catalunya han denunciat en un comunicat que Esquerra i UPM desvien 50.000 euros que havien de servir, segons diuen, per pal·liar els efectes de la Covid-19 per realitzar la compra d'un solar per ampliar l'aparcament de l'Espai Ter.
Sandrine Bosnet, bon dia.
Bon dia.
Palamós enderrocarà una part de l'antiga escola Vilaromà de Palamós.
Sí, Dani, l'Ajuntament de Palamós ha aprovat enderrocar l'espai que corresponia al menjador de l'antiga Escola Vila Roma i que actualment no serveix més que com a magatzem de mobiliari en desús. Les obres costaran 13.000 euros i acabaran en un parell de setmanes.
La Fira Indilletres de la Bisbal, atenció a això, se celebrarà els dies 29 i 30 d'agost.
Sí, la Fira Indilletres de la Bisbal d'Empordà tindrà lloc finalment el darrer cap de setmana d'agost. La data inicial era prevista a principis de juny, però ha hagut d'ajornar per la crisi de la Covid-19. Recordem que aquest esdeveniment cultural va néixer el 2018 amb l'objectiu de promoure la lectura i donar visibilitat a les editorials catalanes independents.
Molt bona notícia que un acte que s'havia de fer aquestes dates, que hauria estat ben complicat perquè les aglomeracions en públic no estan permeses, doncs és una bona notícia que es traslladi en un curt termini, que és a finals d'agost, i que durant aquest estiu doncs puguem seguir fent aquesta Fira Indilletres aquí a la Bisbal d'Empordà. Molt bona notícia aquesta que ens explica la Sandra Imbosnet. Nova nit de protestes als carrers dels Estats Units, que de fet encara estan en marxa, i el que fa Donald Trump només és posar-hi més llenya al foc. Donald Trump va amenaçar de desplegar l'exèrcit al país contra els actes de terrorisme domèstic. Mentrestant, el Ministeri de Sanitat relativitza el ball de xifres sobre el coronavirus. Diuen que és prioritari identificar els casos nous. Ahir, per segon dia consecutiu, el Ministeri de Sanitat va informar que no hi va haver cap mort per coronavirus a tota Espanya. En canvi, la Generalitat va dir que n'hi havien mort en les últimes 24 hores o s'havien registrat 9 defuncions. Aquí el fet és que la Generalitat informa de les defuncions que es van informar el dia anterior, encara que no corresponguessin al dia anterior, és a dir, si algú va morir dimecres de la setmana passada i se sap ara, doncs la Generalitat ho comptabilitza, el Ministeri de l'Interior no ho comptabilitza. Si a més aquesta persona no tenia un test de PCR fet, però els metges havien dit aquesta persona té coronavirus sí o sí, la Generalitat sí que ho compta. En canvi, el Ministeri només recompta les persones que tenien un PCR positiu. Per tant, aquí hi ha la diferència, el ball de xifres entre el govern espanyol i el català. El Consell de Ministres, per cert, ha aprovat demanar al Congrés dels Diputats la sisena i última pròrroga fins al 21 de juny. El nou decret, que es debatrà avui mateix a la Cambra Baixa, preveu canvis respecte als anteriors, sobretot donarà més poder a les autonomies, i caldrà veure com queda la relació entre Esquerra Republicana, el PNV i Socialistes després que el PSOE hagi pactat aquesta pròrroga de l'estat d'alarma també amb Ciutadans, amb alguns punts que poden ser contradictoris entre el que ha pactat amb el PNV i Esquerra i amb el que ha pactat amb Ciutadans. I l'atur registrat a Catalunya puja en 15.390 persones el mes passat, xifra que representa un augment del 3,28% en relació a l'abril. I insistim, aquestes dades a les comarques de Girona, que l'atur no està al 40%. L'atur ha pujat un 40% respecte al maig, però no està a la taxa del 40%. Moment de conèixer la previsió del temps. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
Quina és la previsió per les properes hores i propers dies?
De moment, continuem un dia més parlant d'estat de cel variable, i això vol dir que es continuen intercalant aquestes estones de sol, sobretot pel matí, però sense ser un cel serè, amb la presència d'intervals de núvols, que augmenten passat migdia. Es tornaran a formar tempestes a l'interior de Catalunya i, eventualment, de forma local, poden arribar restes de ruixats o plogims al Baix Empordà, amb una probabilitat baixa com ahir. El vent de Garbí sí que està garantit a partir de migdia en cops de força moderada. Pel que fa a la temperatura, farà calor a les hores centrals del dia, amb màximes que a l'interior fregaran els 28 o 29 graus. Atenció demà dijous, perquè es confirma l'arribada d'un solc amb aire fred en alçada, que afavorirà el creixement de més tempestes i la pluja, que sí que arribarà a la comarca de forma més generalitzada. La temperatura baixarà notablement demà amb màximes de 21 a 22 graus.
Déu-n'hi-do. Per tant, si hem d'anar a la platja, aprofitem avui. Per cert, Albert, clar, avui parlarem de meduses, parlarem de com es reprodueixen, vaja, com es reprodueixen, sinó com quin àmbit és més favorable a la presència de meduses aquí a casa nostra. Concretament, ens expliquen els experts que quan l'aigua és més càlida és més possible que hi hagi meduses. Clar, a quina temperatura està l'aigua del mar en aquests moments?
Doncs normalment durant el mes de juny l'aigua està força fresca, el bany és pels valents, ja que ronda una temperatura de 17-18 graus. Però després d'un maig amb molta insolació, temperatura molt elevada i poc vent que hagi remogut la mar, l'observador de l'Estartit, en Josep Pasqual, informa que la temperatura del mar es troba 2,5 graus per sobre del que tocaria en aquesta època de l'any. De fet, la temperatura mitjana del mar a l'Estartit durant el mes passat de maig ha estat la més elevada de la història d'aquest punt d'observació, amb registres des de 1974, arribant als gairebé 18 graus i mig. Aquesta anomalia positiva de temperatura no només es troba en la capa més superficial, sinó que es manté durant els primers 35 metres de fondària.
Caram, caram, caram. Per tant, l'aigua 2,5 graus per sobre del que tocaria per aquesta època de l'any. Mare meva, com estem. I avui la cançó del dia serveix per celebrar que el club de futbol britànic, el Liverpool, es va fundar el dia com avui, l'any 1892. Per tant, és un gran dia per escoltar el You'll Never Walk Alone, que és l'himne oficial del Liverpool. Els seguidors del Liverpool animen el seu club, com pocs saben, i de fet avui escoltarem la versió en directe, tal com es viu al camp. Pell de gallina amb el públic en comunió absoluta amb l'equip. Felicitats al Liverpool.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà. Ara que el petit comerç i la petita i mitjana empresa tornen a l'activitat, ens necessiten més que mai. Per això, a Ràdio Capital, posem en marxa la caixa d'eines de Ràdio Capital per al petit comerç de l'Empordà. Un conjunt de campanyes, recursos i serveis gratuïts que posem a l'abast dels comerços i les pimes del Baix Empordà. Volem posar el nostre gra de sorra per ajudar a sortir d'aquesta crisi el més aviat possible. Si tens un negoci al Baix Empordà i vols formar-ne part, entra a radiocapital.cat/caixa-d'eines i inscriu-te a la caixa d'eines de Ràdio Capital. Entre tots, ho farem tot. Ràdio Capital, amb el petit comerç de l'Empordà, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Pals. La ràdio. Caixa d'eines de Ràdio Capital.
Passeges pel carrer i t'arriba una olor de pa acabat de fer que et fa pensar en aquell pa tan bo que menjaves de petit. Obres els ulls i ho entens tot. Ets davant de la fleca Can Francesc, una fleca familiar artesana al mig del nucli antic de Torroella. Tasta les nostres rosquilles, els carquinyolis i el millor pa del món segons la revista Time Out, el barrot i la coca del Montgrí. Fleca Can Francesc, al carrer de l'Església 5 i Santa Margarita 99 de Torroella de Montgrí. I a Instagram i Facebook, @flecacanfrancesc.
Pots vestir a l'última sense haver de sortir de Palamós. A Modes Teresa, roba de senyora i tenim roba per a totes les edats, per totes les talles i per a tots els gustos. Totes les nostres marques són d'aquí. Asai, Surfi, Massana, Asimètrico, Sisus... Modes Teresa, roba còmoda per anar a l'última i bé de preu. Comprova-ho a modesteresa.com o al carrer Cervantes número 15 de Palamós. T'hi esperem.
Ets un apassionat del windsurf? Aquest estiu t'esperem a Windsurf Pals. Podràs gaudir també de surf, catamarà, paddle surf, kayak i bici a la platja del Grau de Pals. A Windsurf Pals fem cursos, lloguers o campus d'estiu pels més petits i a la nostra botiga trobaràs les millors marques de material esportiu, biquinis i banyadors. Ho trobaràs tot al nostre web windsurfpals.net. Windsurf Pals, Avinguda Arenals de Mar 1 de Pals.
Aquesta és una campanya gratuïta de Ràdio Capital en suport al petit comerç de l'Empordà. Si en vols més informació, entra a radiocapital.cat/caixa d'eines.
Un quart de nou del matí, comencem repassant les dades de l'atur aquí al Baix Empordà.
Empordata. L'anàlisi de l'actualitat a partir de les dades.
L'atur al Baix Empordà puja en 4 persones i arriba fins als 7.857 aturats. És, però, un creixement molt més moderat que en relació a les dades del març i l'abril.
Doncs sí, d'aquesta manera el total d'aturats i aturades representa una taxa del 12,29%. Per municipis, el que té un major nombre de persones que busquen feina és Palafrugell en termes absolut, 1.498, mentre que el que presenta una major taxa és Sant Feliu de Guíxols amb un 13,89%. D'aquesta forma, doncs, totes les poblacions baixempordaneses estan per sota del 14% d'atur. D'altra banda, el poble menys taxa d'atur és Ultramort, amb un 2,2%. També repeteix com a municipi amb menys nombre absolut d'aturats, ja que en té 5. La capital de la comarca, la Bisbal d'Empordà, és la localitat on la diferència respecte al seu atur del mes d'abril és superior. Ha registrat 19 aturats més que fa 31 dies. El segueix Castell-Platja d'Aro i Calonge i Sant Antoni.
A banda de la Bisbal, Castell-Platja d'Aro i Calonge i Sant Antoni, hi ha 16 municipis més que han vist com el seu atur creixia. Però quants han aconseguit que el seu nombre d'aturats baixi?
Doncs, en primer lloc, destacar que són 8 els que s'han mantingut amb la mateixa xifra respecte al mes d'abril, en tant que 9 són els que han presentat un descens dels desocupats que tenien. Aquesta caiguda de l'atur ha estat més pronunciada a Palamós, on 27 persones que abans estaven apuntades a l'atur han trobat feina. Els altres dos descensos més importants s'han donat a Sant Feliu de Guíxols i a Vall-llobrega. Finalment, en comparació amb el mes de maig de l'any anterior, el balanç és de 2.207 persones aturades més, mentre que la variació percentual és un pràcticament 0,5% superior.
Per tant, insistim, l'atur no està un 40% a les comarques de Girona, l'atur ha crescut un 40% respecte a l'any passat a les comarques de Girona. Aquest Empordata ja sabeu on el podeu recuperar.
Llegeix l'Empordata complet a radiocapital.cat.
Ara mateix és les 8 i 17 minuts. Us ho estem explicant, hi ha una important presència de meduses en algunes platges d'aquí del Baix Empordà. Concretament ahir se'n van detectar a Calella, a Tamariu, a Aigua Gelida, a diverses platges de Palafrugell. Per parlar-ne i per explicar quin tipus de meduses són i què hem de fer quan ens les trobem, quines característiques tenen, tenim amb nosaltres un dels principals experts en aquesta matèria, que és en Josep Maria Gili, investigador de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC. Senyor Gili, bon dia.
Bon dia,
Ha vist vostè les imatges d'aquestes meduses. Quin tipus de meduses són?
Bueno, aquesta és la medusa més freqüent a la Mediterrània, és la Pelagia noctiluca. Aquesta espècie és, n'hi ha moltes, és que n'hi ha moltes, i realment és habitual tots els estius, que sobretot al començament de l'estiu, i ara últimament, bàsicament al llarg de tot l'any, arriba a les nostres costes. A mi el que m'ha sorprès, però que em dieu de les imatges, és que primer són petites, això vol dir que són meduses que han nascut no fa gaire, voldria dir que les grans encara estan per arribar, o sigui, és una població creixent, i sobretot la quantitat, no? Perquè de fet n'arriben, però que n'arribin tanta quantitat al mes de maig realment és un tal sorprenent. Ja ens va sorprendre l'any passat i aquest any segueix la cosa igual, no?
Em pot repetir el nom de concret de la medusa?
És coneguda com a la Pelagia noctiluca, és molt coneguda. Mm-hmm. Té noms comuns, però Pelàgia ja avui en dia, després d'aquests anys, tothom la coneix. Mm. No?
Per tant, és una espècie, imagino, urticant o no?
Sí, totes les meduses ho són, i aquesta és la responsable, podríem dir, més del 60 o 70% de les picades a les costes de l'on catalana. No? És una medusa que té aquests tentacles al voltant de l'ombrella, molt finet, que quasi no veiem, no? I que quan contactem amb ella o en trossos d'aquests tentacles que sembla cap de l'onada, realment és de la que produeix més escofor i la picada més dolorosa.
Val. I llavors, començarem per aquí, ja que parlem de la picada. Què hem de fer per començar si ens pica una medusa com aquesta?
Bueno, jo crec que hi ha dues coses prèvies que és molt important, no? Uh-huh. Una és la prevenció, no? Uh-huh. Ens diuen que a meduses no s'hi va a badar, no? Encara avui a lluny, cuidado. A les meduses quan arriben a la costa, els propis onades, els corrents les trenquen. I si la medusa està un pèl lluny, és fàcil que tinguis trossos de medusa a prop teu i no els vegui, els tentacles són com a fils de cosí, que no els veiem, no? I els tentacles piquin igual encara que estiguin arrencats. O sigui, el primer, si aquell dia hi ha meduses, canviem el plan. Això és molt important. Després, si ens banyem, la millor prevenció, tampoc val a jugar, però la prevenció és anar ben embadurnats de crema solar. La crema solar és un aïllant que anirà molt bé per moltes coses, no? I aquest any especialment és molt important, no? Perquè fa una pel·lícula entre la medusa i nosaltres, no? Després, si malgrat això ens ha picat, sobretot, una medusa mai ataca a una persona, al contrari, si ens ataca, li trenquem el tentacle i té que recuperar-lo. Ens pica perquè topem amb ella, no? Llavors, el que hem de fer és sortir de l'aigua de seguida, res d'aigua dolça, res de vinagre, res d'amoníac, res d'invents d'aquest tipus, aigua salada, només aigua salada, i una cosa que funciona molt bé, i ho estem veient des d'alguns anys, és, això els socorristes ho saben, els protocols estan a disposició d'ells, però jo us ho dic, encara que sorprengui, és una dilució saturada de bicarbonat sòdic. Això va molt bé, tirar-ho damunt de la zona picada, perquè diguem-ne, desactiva les cèl·lules que encara no ens han picat. Penseu que quan se tanca la medusa, les cèl·lules que són urticants, només unes quantes ens piquen. Si ens gratem, si fiquem aigua dolça, si atreguem una tovallola, si fiquem qualsevol vinagre o fiquem amoníac, la resta de cèl·lules es disparen i la picada és molt més greu. No? Llavors, solució d'amoníac i, sobretot, aplicar sobre la zona de la picada de la medusa, després de picar aquesta dilució de bicarbonat sòdic, doncs, fred. Un xoc de fred. O sigui, una bossa de plàstic plena de glaçons, perquè el fred el que fa és defectiva, desnaturalitza el verí, evita que passi al nostre cos i baixen moltíssim els efectes secundaris de la picada. Mm-hmm. Amb això és el que hem de fer. I sobretot, penseu que teniu una ferida oberta, perquè el 50% d'entrades d'hospital per picades de meduses no és tant per la picada, sinó per les infeccions que hi ha hagut a la pell després per no curar aquesta ferida amb un antisèptic local com el iodo o
l'oxigenada. Li explico perquè jo vaig ser personalment qui ahir vaig trobar aquestes meduses i li explico la meva experiència. Jo entro a l'aigua, concretament a la platja, a la cala d'aigua gelida, no en veig cap, fins que noto una cosa a l'esquena que em pica.
Ja, ja.
Em pica i a l'instant m'aparto, surto de l'aigua, llavors va ser quan vaig començar a veure'n moltes més, desenes i desenes. I el que vaig fer va ser tornar a posar-m'hi aigua salada. I al cap d'una estona em va deixar de picar.
Sí, però tot això, l'important és no ficar-se res que activi aquestes cèl·lules que us han picat, no? Perquè moltes vegades si fiquem aigua salada ràpid, no? Això és molt important. Però penseu que una mica si la picada, si el dolor continua, si diguem allò d'aquelles ballofes que surten, totes aquelles coses que són efectes a nivell de pell, hem d'aplicar remeis ràpids, no? I això els socorristes ho saben i saben com fer-ho. Ara encara no hi ha servei de platja i per això és molt bo els protocols que us hem enviat, no? Perquè això us donaran solucions ràpides per poder solucionar el nivell de platja. L'important és actuar de seguida.
Mm-hmm. Val. Per tant, si la picor desapareix, podem dir que hem de fer alguna cosa més?
Mireu, jo no soc metge, no soc qui per... Però bueno, han treballat totes les imatges amb el Hospital Clínic de Barcelona i us puc dir, una crema d'aquestes que tingui antisèptic i cortisona, sense dir marca, de la farmàcia, si us l'apliqueu, són molt conegudes, eh? Uh-huh. A una farmàcia doneu una crema d'aquestes per la pell que tingui antisèptics i cortisona, apliqueu unes quantes vegades, cap problema. Però el més ràpid possible, per evitar que jo torni a sortir després. Si el verí ja ha entrat, aquell verí no el notarem al mateix moment, però doncs, moltes vegades tenim a la nit, surt aquella escofor o aquell estat, no? Mm. I és perquè no hem parat a temps el verí.
Doncs...
L'important és no evitar que aquest verí passi al rec sanguini. I per això és tan important aplicar el xoc de fred.
Clar, només que ens toqui la medusa, o vaja, en un toc, no sé com dir-ho, simplement, si estem mil·lèsimes de segon en contacte amb ella, això no ens injecta verí.
Sí, a veure, pot ser petites quantitats. Penseu que les cèl·lules aquestes tenen una micra cúbica. Una micra és una mil·lèsima de mil·límetre, no? Penseu que això és molt poca quantitat, no? A la virulència de la picada té dos variables. Un, la persona, hi ha gent que és molt més sensible a aquest tipus de verins que altres, per això és una minoria, no? I l'altra, la quantitat del verí, no? Llavors, si ens pica molt poc, amb l'aigua salada, una mica de fred i poca cosa més, ja està tot resolt, cap problema, no? Ara, si realment ens ha picat tot un tentacle, que el tenim enganxat, vol dir que la quantitat de verí és molt més alta, llavors sí que hem d'actuar molt més ràpid, no?
Però
si tenim un... a la quantitat.
Si tenim el tentacle, ho notarem, no?
Oi tant que ho notareu. I a més veureu la marca, i veureu que allò s'infla de seguida, i no, l'escofó és molt més gran, no? Uh-huh. El teniu que retirar, no amb els dits, sinó amb les pinces o qualsevol cosa, però ja la medusa la teniu davant. Penseu que el que potser us ha picat són trossos de tentacle que inevitablement estan flotant, estan a l'aigua. I la gent a vegades es banya pensant, mira, hi ha meduses allí, però a mi no m'arribarà. No. El dia que hi ha meduses, encara que estiguin a 10, 15, 20, 30 metres de la platja, més o menys, com a molt, no convé banyar-se i prendre precaució perquè els tentacles trencats també piquen.
Ara ho deia, el dia que hi ha meduses, si ahir vam trobar meduses a platges de Calella, pot ser que avui en torni a haver?
No, és molt... És probable, mireu, és probable que avui no en tingueu o demà no en tingueu, però que potser d'aquí dos dies en tornem a tindre. No?
Clar, què depèn? Què fa que n'hi hagi tantes? Com s'explica que ara hi hagi tantes?
Bueno, ara n'hi ha tantes de ja fa uns quants anys, perquè això és un efecte global en tots els oceans. Penseu que la comunitat científica s'ha ficat d'acord amb un fet, no? Diguem, les meduses són, bàsicament, elles mengen plàncton, no? I els peixos se les mengen perquè es mengen inversa una medusa que en mil presses de plàncton que no acabarien mai de menjar-se, no? Són essencials pels oceans. Què passa? Que hem tret del mar. Han tret els que mengen les meduses. Han sobreexplotat massa els peixos. I llavors, què passa? Que els peixos petits mengen el plàncton, tampoc hi són. Les meduses tenen la gran sort de que els hi traiem els competidors i els depredadors. Què passa? Que n'hi ha moltes i cada vegada n'hi ha més. No? Les condicions de temperatura més altes afavoreixen els seus cicles biològics i a sobre fan que reprodueixin més. Estem provocant aquest increment de les meduses. Que ens arribin a la costa, aquestes, les plàgies, que no són costaneres, després hi ha totes les costaneres que venen més tard, no? Que comencen a aparèixer més cap al juny, juliol, no? Com el registre de pulmo, que està blanquinosa. No? Diguem-ne, que ens arribin més a les costes, en gran part, malgrat n'hi hagi moltes a fora, depèn molt de factors meteorològics i climàtics. Com està passant ara el mes de maig. Aquest mes de maig és un maig molt calorós. Potser el més calorós dels últims 20 anys. No? Què vol dir? Que les aigües de costa són molt calentes. Normalment, quan la primavera normal del Mediterrani ha plogut, aigües costaneres, vents costaners, fan que les aigües de la costa siguin un pèl més fresques que les de mar obert, que és on viuen aquestes meduses. Uh-huh. Però quan comença la primera estiu, els vents aquests que comencen a bufar, que ens agraden tant, que ens refresquen, que es donen una temperatura tan bona a nivell d'estiu, que són les brises, arrosseguen les aigües superficials de mar obert cap a la costa. I què fan amb això? Porten meduses a la costa. Si l'aigua de la costa és una aigua normal, una mica més fresqueta, costen de barrejar, i els meduses no arriben. És una barra natural. Però molts dels últims anys, degut a la temperatura més alta de la costa, aquesta aigua es barreja molt fàcil i ens arriben molt més que abans. Per què en tenim tantes? Perquè les condicions de que arribin cada vegada són més favorables. per l'increment de temperatura de l'aigua.
Per tant, avui, per exemple, l'aigua no estava tan freda com podria imaginar algú a principis de juny. Això és el que ha influït, no?
I tant, perquè penseu que és les condicions de perquè les aigües més càlides de mar obert arriben amb més facilitat. I avui, els registres que m'han arribat avui des de l'Estartit és que és el mes de maig més calorós dels últims 20 anys.
Déu-n'hi-do.
I això afavoreix no que n'hi hagi més, sinó que arribin més fàcilment.
Vostè ara deia fa un moment, el més segur, en tot cas, és seguir el que diguin els socorristes, que ja sabran si a l'aigua hi ha meduses o no. El problema és que ara, de moment, encara no ha començat l'etapa de socorristes. Per tant...
Aquí està. Per això, si algú ens diu que n'hi ha, no val a badar, no? Al mar sí que hi ha d'anar a disfrutar. Ni l'altre dia va morir una noia perquè es va tirar l'aigua amb bandera vermella, no sigui una platja de Catalunya. Això és la realitat. Tenim que anar molt al tanto, no? A l'aigua, al mar, s'ha d'anar a disfrutar, no a patir, no?
Per tant, vull dir, si ens diuen en aquesta platja hi ha meduses, evitar-la de totes.
Sí, però cuidado, no tota la temporada, eh? Fàcilment, potser demà no en trobareu, que és la gran sort que tenim a les meduses. Mireu, us dono l'estadística més sòlida que tenim fins ara en tot el Mediterrani. Nosaltres portem 25 anys treballant en aquest tema i si agafem totes les platges de Catalunya, totes, i agafem els 3 mesos i mig de bany, sabem avui en dia que a la platja o al municipi que hi haurà més meduses un estiu, com a molt, n'hi haurà 2 setmanes. I mai 3 dies seguits.
Mai 3 dies seguits.
Això són les estadístiques de Catalunya que són molt sòlides. Què vol dir això? Que a la millor a Calella de Palafrugell, en una platja, tingués meduses i és fàcil que que a la platja del cantó no n'hi hagi. Uh-huh. Llavors tenim aquesta versatilitat, no? I l'avantatge és que fa uns anys teníem una aplicació, que és la imagejelly.com, que informava a temps real de la presència de meduses. La seva periodicitat aquest any no estarà activa per falta de pressupost. No?
Aquesta aplicació jo la coneixia i em diu que aquest any no estarà activa.
No estar activa perquè no han pogut, no hi ha pressupost per poder tirar-la endavant aquest any. Doncs... Llavors hi haurà informació penjada en algunes webs, com la de l'ACA o potser o Protecció Civil, però és una informació que no estarà validada, en la qual serà un referent però no serà l'ideal, no? Mm. És una pena, ho vaig saber fa 2 dies. Nosaltres, des de l'Institut, ajudarem a qui vulgui, no? Però no tinguem la data real, la temps real, no? Perquè això significa que els municipis informen, nosaltres aquesta informació la validem, perquè a vegades hi ha moltes equivocacions, perquè és molt important saber quina espècie és i quina no és, perquè si és més perillosa, menys perillosa, no? I això aquest any anirem una mica malament, em sap greu, però anirem una mica malament.
Doncs sí, és una pena. En tot cas, doncs, aquí queda explicat. Ahir hi havia meduses a les platges de Tamariu i d'Aigua Gelida i abans d'ahir n'hi havia a les platges de Calella. Imaginem que avui no n'hi ha d'haver.
És fàcil que no, ara us ho dic, però que n'hi hagi, que aneu a la platja en trobeu, el més probable és que avui sí, demà potser també, tranquils, passat demà ja no en trobareu. Uh-huh. No? Uh-huh. Si acaben totes ja els protocols, que són molt importants de cara als ajuntaments, tenen que netejar les platges de meduses, no? Per evitar que es trenguin els tentacles i que piquin a la gent. No? I penseu que la zona més perillosa, sorprenentment, és la zona on trenca la onada, uh-huh, que és on juguen els nens. No? Uh-huh. Per què? Perquè tots els trossos de meduses i tentacles que no veiem, s'acumulen allí. I una de les zones més afectades per picades de nens és la cuixa, la part de darrere, no? Els assenten i juguen. No? Què vol dir això? Que si aquell dia meduses, anem al tanto, és fàcil que el dia següent o d'aquí 2 dies no n'hi hagi, però això no vol dir que no se n'ha tornat a tindre.
Doncs...
A veure, és anar preveient, no? Hi ha molts dies que tenim pluja, hi ha molts dies que tenim tempesta, hi ha molts dies que no et banyes perquè no és convenient, però el mediu és igual.
Doncs va, buscar una altra platja en aquest cas. Josep Maria Gil, investigador de l'Institut de Ciències del Mar, gràcies per passar avui pel Supermatí per il·luminar-nos sobre la qüestió de les meduses.
Gràcies a vosaltres i molt bon estiu a tothom.
Igualment.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat. Caixa d'eines de Ràdio Capital, per al petit comerç de l'Empordà.
He de portar el cotxe al mecànic i la veritat és que avui en dia costa molt trobar un lloc de confiança que siguin professionals i que et resolguin tot el que necessites. Per sort, des que em van recomanar BM Motors, no he hagut de buscar enlloc més. Fan planxa, pintura i mecànica de cotxes i motos. Però no només això, també s'atreveixen amb clàssics, camions o tractors.
Si no t'ho arreglen ells, no podrà ningú.
Jo ja marxo cap a BM Motors, al polígon industrial del Pal. 917, a Ullà.
Bisbal Color, venda i distribució de pintura. Oferim serveis de pintor professional, interiorisme, aplicador de sate, tècnica en terres i façanes i comunitats de propietaris. Bisbal Color, vine a veure'ns al carrer Aigüeta 69 de la Bisbal o visita el nostre web bisbalcolor.es. Bisbal Color, posa color a la teva vida.
Espai Dolç Pastisseria Maria Àngels, la teva pastisseria i cafeteria a Verges. A Espai Dolç Pastisseria Maria Àngels trobaràs brioixeria, pa, bomboneria i un ampli ventall de productes de pastisseria. I naturalment pots venir a la nostra cafeteria a esmorzar, berenar, fer el cafè o simplement concedir-te un caprici. Espai Dolç Pastisseria Maria Àngels, 30 anys al vostre servei. Carrer de Girona 16 a Verges. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Si tens un negoci o una pime al Baix Empordà, entra a radiocapital.cat/caixadeines i inscriu-te gratuïtament a la caixa d'eines de Ràdio Capital.
8 i 35 minuts. A partir d'aquestes setmanes ja surten 14 barques a pescar de la confraria de Palamós, augmentant així el nombre de barques que s'han reincorporat a la feina. Ara doncs en queden 7 al port. La intenció és augmentar la flota progressivament.
Sí, hem parlat amb Toni Alabat, que és el patró major de la confraria de Palamós, i ha dit a Ràdio Capital que d'aquí a 3 setmanes potser ja es podrien reincorporar el 100% de les flotes.
Vam incrementar, doncs, estàvem a un 50% de la flota pescant. Ara estem a un 66%, o sigui que cada setmana resten 7 barques amarrades, i bueno, la intenció és anar incrementant la flota progressivament, en un període que crec jo que durant unes 3 setmanes ja estarem tots operatius.
Doncs això, ara de moment que estan al 66%, el que han fet és que durant aquestes 3 primeres setmanes de juny s'han creat 3 grups de barques, cadascun de 7 barques. Aleshores, la primera setmana treballen els grups 1 i 2, la segona 2 i 3 i la tercera setmana els grups 3 i 1. D'aquesta manera, com dèiem, hi ha 14 barques treballant i 7 amarrades. Donat que la quarta setmana de juny és festa major a Palamós i només hi haurà 2 dies feiners, han proposat que es treballi la flota per complet. I posteriorment, i segons l'evolució de la situació, es valorarà com s'organitzarà el sector al juliol, acostant-se a les necessitats i també, evidentment, a l'estat sanitari de la societat.
I com van els preus i el volum de la pesca?
Doncs els preus estan estabilitzats a tot el litoral, és a dir, s'han estat mantenint durant tot l'estat d'alarma. Recordem que al principi havien dit que la gamba havia baixat una mica de preu. Diu ara Toni Albalat que ha pujat una mica, ha experimentat un petit augment, però el fet que el sector serveis, hotels, restaurants encara no treballin condiciona molt, ja que sobretot són restaurants i hotels que adquireixen aquest producte com la gamba o l'escamarlà. I pel que fa al volum de pesca, de moment diu que són satisfactoris i això també ha servit per fer una mica de recuperació d'estocs, un tema que diu preocupa molt a Palamós.
I atenció, aquesta persecució de pel·lícula que va tenir lloc aquesta setmana a Platja d'Aro. Concretament la va protagonitzar la policia local, que va disparar contra el cotxe d'un fugitiu, un cotxe que havia robat a Roses.
La policia local de Platja d'Aro va disparar aquest dilluns contra el cotxe d'un fugitiu a qui els agents van detenir gràcies a les càmeres de videovigilància, segons informen diversos mitjans. El sospitós conduïa un descapotable de color negre que havia robat a Roses després que diumenge a la tarda saltés la seva propietària, una dona de 70 anys, amb una escopeta de canons retallats mentre la víctima caminava per la zona de Santa Margarida. Quan les càmeres càmeres el van detectar circulant pel municipi, va iniciar-se la persecució policial a Platja d'Aro. Les imatges el van captar entrant a l'aparcament gratuït que hi ha al costat de l'avinguda Castell d'Aro. Els efectius de la policia local es van mobilitzar per atrapar-lo i gairebé aconsegueixen acorralar-lo a l'aparcament amb un cotxe oficial i un de paisà. El fugitiu, però, va embestir el cotxe amb els agents de paisà. La patrulla uniformada que havia baixat del vehicle va veure com el lladre premia l'accelerador i es posava la mà a la cintura. Com que sabien que anava armat i per evitar que els atropellés, un dels policies va disparar un tret contra el cotxe. L'home va fugir de l'aparcament i va anar en direcció a la C31 cap a Girona. El fugitiu va protagonitzar una persecució amb els agents de la policia local seguint-lo. Tot i això, va escapar i els Mossos d'Esquadra l'estan buscant.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I encara amb tu, Agnès, marxem cap a Torroella de Montgrí. I és que l'oposició denuncia que l'Ajuntament està destinant 50.000 euros previstos en el pla de xoc pel coronavirus a realitzar una expropiació.
Els grups de Compromís, l'Est i Junts per Catalunya han denunciat en un comunicat que Esquerra i UPM desvien 50.000 euros que havien de servir, segons diuen, per pal·liar els efectes de la Covid-19 per realitzar una expropiació. En el comunicat especifiquen que es tracta d'una partida no prevista en el pressupost del 2020 que s'ha habilitat mitjançant una modificació de crèdit i que aquests diners aniran destinats a comprar un solar per ampliar l'aparcament de l'Espai Ter. La regidora de Junts per Catalunya, Sandra Bartomeus, ha dit que estaven rotundament en contra de que la primera modificació de crèdit per atenuar els efectes de la Covid-19 s'hagi destinat a pagar una expropiació ni pressupostada ni prevista. Jordi Cordón, de Compromís, ha dit que aquesta primera modificació de crèdit que ha decretat l'alcalde dintre del seu pla de xoc demostra molt poc seny i sentit comú i que no és el moment de destinar 50.000 euros per l'expropiació del pàrquing d'Espai Ter, sinó que toca incrementar les partides de l'àrea de serveis socials i bonificar impostos i taxes a tota la ciutadania, autònoms i pimes. També s'hi ha oposat la regidora de l'Est, Sandra Pibernat. Considera que ara no és el moment de tancar la negociació de la compra d'un terreny i que creuen que amb aquesta decisió l'equip de govern pot donar senyals de perdre el nord. Diuen no poder entendre que dels 700.000 euros que diuen destinar a mesures per pal·liar els efectes de la Covid-19, 50.000, més d'un 7%, es destinin a una finalitat diferent.
Doncs bé, el govern municipal hi treu ferro a tot això.
En resposta a aquest comunicat, fonts municipals consultades per aquesta ràdio asseguren que aquesta quantia no correspon al pla de xoc del coronavirus, sinó que forma part del pla d'expropiació d'equipaments municipals, dues coses totalment diferents. Afirmen que es tracta d'un funcionament ordinari del consultori per la compra de zones de titularitat privada descrites com equipaments públics amb el pla general que l'oposició ha barrejat amb la modificació de crèdit.
Aviam, ja us hem ofert les dues visions. No és pas la primera vegada que l'oposició fa un comunicat conjunt denunciant coses que al final s'han demostrat que no eren del tot certes. En tot cas, aquí teniu les dues visions d'aquesta qüestió, d'aquesta polèmica a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí. Mentrestant, Palamós enderrocarà una part de l'antiga escola Vilarromà, que recordem ara és la seu de l'aula d'aprenentatge municipal.
Sí, l'Ajuntament de Palamós ha aprovat enderrocar l'espai que corresponia al menjador de l'antiga escola Vilarromà, que ara és la seu de l'aula d'aprenentatge municipal, i que actualment no serveix més que com a magatzem de mobiliari en desús. La decisió d'abatre aquest magatzem de 170 metres quadrats ha estat principalment perquè no es pot aprofitar per un altre ús. Efectivament, està construït amb bigues aluminoses i la rehabilitació en seria molt costosa. Així, s'aprofitaran els metres quadrats guanyats per al pati de l'escola. L'obra té un pressupost d'uns 13.000 euros i es preveu acabar-la en un parell de setmanes.
I una bona notícia, la Fira Indilletres de la Bisbal se celebrarà finalment el darrer cap de setmana d'agost i en Jair Domínguez, col·laborador d'aquesta casa, en farà la presentació.
Exacte, la Fira de la Bisbal tindrà lloc finalment el darrer cap de setmana d'agost. La data inicial era prevista a principis de juny, però s'ha hagut d'ajornar per la crisi de la Covid-19. Recordem que aquest esdeveniment cultural va néixer fa un parell d'anys amb l'objectiu de promoure la lectura i donar visibilitat a les editorials catalanes independents. Enguany, el tret de sortida el donarà el periodista i escriptor Jair Domínguez, que entre moltes altres activitats col·laborarà amb Ràdio Capital de l'Empordà. té preparada una sorpresa per a la inauguració d'aquesta tercera edició de la fira i que constarà de diverses propostes culturals com ara debats, conferències i concerts.
Doncs avui el comentari no és d'en Jair Domínguez, en Jair d'aquí uns dies. Avui el comentari és d'en Martí Sabrià.
Tot i que la meva vida professional ha estat dedicada de manera gairebé exclusiva a l'activitat turística i hostalera, per raons professionals, altres ideològiques i algunes de vocacionals, he pogut participar sovint en accions i col·laboracions d'àmbits culturals. Aquesta setmana, per exemple, farà 30 anys que vàrem arribar a un acord amb l'antiga Caixa de Girona per fer als Jardins de Cap Roig el Festival de Jazz de la Costa Brava, que amb el temps ha donat com a resultat un dels principals festivals d'estiu de tot el país. Tinc també negreta en el currículum la participació en la creació de la Ruta Pla o en la Ruta del Tequila de l'estat de Guadalajara, Mèxic, i especialment la creació del Triangle de Linià de Figueres Pública, que és amb la Fundació Dalí. Són experiències d'èxit en el món del turisme cultural. La col·laboració entre sector turístic i cultural esdevé actualment imprescindible per l'èxit d'ambdues activitats. Em mantinc en l'afirmació de que el turisme cultural és pràcticament inexistent, però també en dir que la pràctica totalitat dels turistes manifesten interès per temes culturals, sobretot si engloben en aquest concepte cultural totes les vessants, de les més antropològiques a les més intel·lectuals. Tot plegat ve a compte de la trucada d'un patró d'una fundació que gestiona una espectacular infraestructura cultural al Baix Empordà i que en arribar-li a les mans la memòria del 2019 va observar que justificava la caiguda d'un 17,68% en el nombre de visitants del centre cultural per la davallada espectacular, segons ell, segons la memòria dels turistes que havien vingut a la Costa Brava l'any passat. Li comento que, segons tots els organismes oficials, l'any passat Catalunya va rebre un 0,8% més de turistes que l'any anterior i es va situar en una xifra de 19,4 milions de turistes internacionals. Si baixem el nivell de les comarques de Girona, el nombre total de turistes va de 7,9 milions, 3,7 dels quals eren estrangers, el que significa 1,8% més que l'exercici anterior. I què hem de fer? És la pregunta de l'esma perdut patró. Doncs, quan un gestor d'un espai cultural que administra un patrimoni d'altíssim valor menteix per justificar que la seva proposta no fa altra cosa que perdre visitants, tot i recomptar els que entren al museu per anar al lavabo, que ha perdut dues subvencions FEDER per incompetència, que ven les entrades un 40% més barates que la resta de museus de la comarca perquè no té res a oferir, que no ha aconseguit entendre amb 34 anys el càrrec que la gestió de la cultura requereix tenir cultura de gestió, només es pot posar en una vitrina o tirar-lo al mar, sense remordiments, perquè el suro sempre sura.
Caixa d'Eines de Ràdio Capital.
Cuina local i de proximitat i en una situació privilegiada? El restaurant La Cala Cal Pep diu sí a tot. Som a la Cala Montgó, un dels punts més característics de la Costa Brava. Som especialistes en arròs a la llauna, fideuada i marisc. No marxis sense tastar els nostres musclos a l'estil Cal Pep i les sardines del curro. Ja hem obert i també fem menjar per emportar. Informa-te'n a la nostra web, lacalacalpep.cat, i encarrega al 621-231-720. Us esperem a Cala Cal Pep, a la Cala Montgó.
Tens coses per guardar i no tens espai? Costa Brava Estates és un espai únic a l'Empordà, amb trasters metàl·lics des d'1 a 20 metres i preus des de només 15 euros al mes. I amb tots els serveis, seguretat, neteja, videovigilància i accés les 24 hores. A Serra de Daró, Costa Brava Estates. Mira tot el que tenim per oferir-te al web costabravaestates.com o truca'ns al mòbil o WhatsApp 649 025 592. Costa Brava Estates, els trasters de l'Empordà.
Mayday, mayday, aquí el comandant a Torre de Control.
Aquí Torre de Control, endavant.
Estem sobrevolant Palamós i dèiem de baixar al bar La Plaça a fer el cafè i esmorzar, i si vols t'hi esperem per fer unes tapes.
Aquí Torre de Control, autoritzem l'aterratge a Palamós i ens apuntem a fer unes tapes al bar La Plaça.
A Palamós, bar La Plaça, al carrer Major 58 de Palamós.
Si tens un negoci o una pime al Baix Empordà, entra a radiocapital.cat/caixadeines i inscriu-te gratuïtament a la Caixa d'Eines de Ràdio Capital.
8 i 48 minuts. Parlem de llibres amb la Teresa Calabús. Teresa, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt sí. Bé, es veu, sí. Es veu el sol, es veu que farà caloreta, la gent que pugui anar a la platja a caminar ara ja els hi permeten. Per tant,
a caminar i a banyar-se, eh?
Sí, un dels millors plaers de la vida, menys mal que en van arribant d'aquests, eh?
No, però passa que cal anar en compte, eh? Perquè a mi, ja et dic, ahir em van picar les meduses.
Oh, per favor, sí, no sí, m'ho sí. diguis, a mi em fan sí. molta por les meduses.
Doncs ahir... estava a la zona de Palafrugell, de les platges de Palafrugell, Calella, Tamariu, Ullafranc, ple de meduses. Per sort, ara els experts ens deien que si n'hi ha un dia, el més probable és que l'endemà ja no hi siguin. Això és el més possible.
Quin greu. Bueno, a mi em fa molta por, eh? M'hi sí, poso sí, teixís sí. Amb totes les atencions posades, a veure, em poso tot el peu, em poso... Tot...
No, aviam,
jo... Em poso nedar una mica, sobretot, que no me'n mengi una.
Espero que avui... vaja, jo avui personalment, no sé si et faig enveja o no, però jo avui personalment aniré a la platja, espero no trobar-me'n avui.
Sí, hi hauria d'haver un radar per detectar-se.
No, hi havia un radar, no era un radar, però era una aplicació mòbil que els ajuntaments sí. o els ciutadans podien trucar... O escriure, i llavors ja t'avisava que en aquella platja aquell dia hi havia meduses, però es veu que per falta de fons, per falta de diners, aquest any no es pot fer aquesta aplicació. Era una aplicació pública, eh? Del CSIC, i aquest any no es pot fer. Bueno, una pena. Escolta, parlem de llibres, perquè queden 10 minuts per les 9.
Doncs, avui us porto una novel·la, i a més d'una autora que gairebé s'estrena en la novel·la, i ho celebrem moltíssim els llibres quan tenim una veu nova catalana, com és aquest cas. Ella es diu Sandra Comas, ve del món dels guionistes i del cinema, ha sigut productora de vídeos i ha fet guions, i ara ens regala amb l'editorial La Campana, que és un dels primers llibres que s'editen sota la casa mare de Penguin Random House, que si esteu al cas de que Penguin ha sí. comprat unes quantes editorials, entre elles Salamandra, Campana, el primer llibre d'en Porta, bueno, l'últim, perquè primer són tots Campana, però Crims d'en Carles Porta és també ja un dels llibres editats en aquest paraigües editorial, i ara tenim la Sandra Comas amb una novel·la que es diu Encara som nosaltres, segellat com La Campana Editorial. I bé, és un llibre que amb aquest cap de setmana me l'he llegit en un dia i mig, perquè m'ha atrapat absolutament els personatges de tan reals que els he trobat a la ciutat, Barcelona, Nova York, en aquest cas. Us diu un resum molt ràpid. Dos amics, dos germans, l'anglès i en Pol, i l'Àngel, amic d'en Pol. Creixen, van a l'escola junts, creixen, són amics, i la mare dels dos germans, la mare d'en Pol i l'Agnès, és una dona una mica creativa, que s'il·lusiona per la vida, que està molt a gust amb els nanos, que té la capacitat d'il·lusionar-los per tot, de fer que ells se sentin importants quan, doncs, bé, tenen dubtes personals. Una mare a la que li pots anar a preguntar qualsevol cosa. Aquesta dona desapareix quan els bailets tenen al voltant de 12 o 13 anys. Desapareix. Està casada amb un metge molt seriós, el senyor Fontana. El metge avisa als nens que no tornarà mai més, que ella ha mort. I no, que els ha abandonat, perdoneu, que els ha abandonat. No els hi diu que ha mort, els hi diu que ha abandonat. Els ha abandonat, i els nens queden molt sorpresos, perquè era la seva amiga adulta, era una de les persones que els feia sentir segurs en les incerteses de la infantesa. En tot cas, aquests dos nois, un viu a Barcelona, l'altre viu a Nova York, un és guionista, un és galerista d'art, l'altre treballa en un museu com a organitzador i d'exposicions arqueològiques. Bé, arriba un moment en què el que està a Nova York ve a Barcelona per qüestions d'una herència per amb la seva germana, i passen uns dies junts amb Pol i l'Àngel. En aquí van sortint unes quantes realitats del present i del passat. Aquesta és la novel·la de la Sandra Comas, Encara som nosaltres, explicada amb un vocabulari claríssim, actual, àgil i amb uns punts de bellesa que es nota que és una novel·la revisada, una novel·la cuidada i que abans de publicar-la hi ha aquesta feina editorial que els lectors agraïm perquè no està fet en precipitació ni a la babalà. Vull dir, és una obra ben feta, molt bona.
I suposo que com a llibretera satisfacció absoluta quan trobes un llibre que no te'l pots deixar. O sigui, en un dia te'l llegeixes, sí. Això és increïble.
Sí, sí. Sí, perquè, clar, moltes vegades sí que els llibres ens venen de la mà de l'editor, que ens diu, escolta, abans de que surti, ens en envien un exemplar i ens diuen que els hi agradaria doncs, que ja sabéssim de què va quan el trauran al mercat i tal, però aquest ens ha arribat així pràcticament de sorpresa, sense haver pogut parlar amb l'editora, l'Isabel Martí, i vull dir, en aquest mig confinament que encara estem patint, per tant, poques visites dels representants i tal, i allò que dius, bueno, la campana, molt bé, segell de qualitat, donem-li una ullada. Sandra Comas, no la conec de res, malament, què ha passat, no? Allò com no conec una autora catalana, no en sé l'edat, però ha de voltar als 50 anys, i entre 40 i 50, i llavors mires d'on ve aquesta senyora, dius, bueno, doncs mira, cinema, guionista, tal, i comences el llibre veient, bueno, amb una incertesa absoluta i un desconeixement absolut, és com quan vas al cine sense haver vist un tràiler, no?, que no saps què vas a veure, i bé, bueno, l'alegria, no?, de descobrir un llibre, una novel·la editada en català, original en català, i que podem recomanar, perquè moltes són traduccions, i la veritat és que, malgrat parla dels drames de la vida, vull dir que és una novel·la molt realista, no toca el tema guerra, maltractament, assassinats, vull dir, és una novel·la de la vida que, francament, és el que els lectors ens demanen més, vull dir...
Que bé.
Patir-ho just, no sé com dir-ho, eh? Vull dir, és que, esclar, en aquests dies, aquests dies quasi sempre, la gent realment entra demanant una novel·la que m'ho passi bé, una novel·la que em distregui, una novel·la que no em faci patir. Vull dir, això és el que ens estan demanant avui dia en els llibreters. I jo penso, bueno, que algú l'escrigui, sisplau, perquè, clar, no, nosaltres tenim el que tenim.
Vull dir, I ha arribat, ja ha arribat, no?
Mira, en aquests moments tenim aquí, encara som nosaltres de la Sandra Comas, que ens solucionarà molts d'aquests casos, i estic segura que amb molta il·lusió, molta alegria per part del lector, que dirà, sí senyor, compleix el que et vaig demanar.
Doncs molt bé, encara som nosaltres de la Sandra Comas.
Comas.
Doncs queda feta la recomanació, gràcies.
A vosaltres.
Parlem la setmana que ve, que vagi molt bé que queda
bé.
Setmana.
Molt bé, bon dia.
Bon dia.
Adéu.
Anem acabant el programa fent un repàs a l'actualitat general, el que està passant arreu del món. El Ministeri de Sanitat no ha registrat cap mort per coronavirus. L'estat espanyol, per segon dia consecutiu, manté el total de defuncions en 27.127, segons les dades del Ministeri, que continua validant xifres per corregir les sèries històriques. Hi ha hagut 34 decessos en els últims 7 dies, 9 dels quals a Catalunya i 6 a Castella i Lleó. El Consell de Ministres ja ha aprovat demanar al Congrés dels Diputats la sisena i última pròrroga de l'estat d'alarma fins al 21 de juny. Per tant, avui es debatrà a la Cambra Baixa aquest nou decret que preveu canvis respecte als anteriors. Per exemple, tot plegat fruit dels acords dels partits que permetran la seva aprovació. Entre aquestes novetats hi ha el pacte amb Esquerra i també el pacte amb el PNB, que inclou cedir a les comunitats autònomes la gestió de la desescalada en la fase 3, tot i que amb Ciutadans s'ha compromès a aplicar mesures idèntiques a tot l'estat espanyol en el recte final del desconfinament, sense perjudici de la progressió sanitària de cada territori. Per tant, mesures contradictòries les que han pactat els socialistes amb Esquerra i amb el PNB i amb Ciutadans. Per tant, el fet que ara ja s'aprovi el nou estat d'alarma vol dir que el dia 21 de juny en teoria ja no hi haurà estat d'alarma i per tant ja estarà permesa la mobilitat entre tots els territoris de l'Estat. Mentrestant, l'atur registrat a Catalunya va pujar en 15.339 persones el mes de passat, xifra que representa un augment del 3,2% en relació amb l'abril. Segons el Ministeri de Treball, la xifra d'aturats se situa en 483.149, és a dir, 111.000 persones més que fa un any. Les dades no es donaven, aquestes dades, que no es donaven des del maig del 2016. Ara fem un repàs de la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Dimecres, novament amb estat de cel variable, més clarianes i sol al matí, amb intervals de núvols i nuvolades més presents cap a la tarda. El vent de Garbí també guanyarà força passant migdia, amb algunes ratxes de força moderada. Farà calor, amb màximes de 28 a 29 graus. Demà, però, augmenta molt la inestabilitat, amb pluja que arribarà al Baix Empordà, localment acompanyada de xàfecs tempestuosos. I la temperatura baixarà notablement.
Doncs fins aquí el Supermatí. Recordeu radiocapital.cat per tota la informació del Baix Empordà i per si us voleu apuntar a la nostra caixa d'eines que inclou una campanya de publicitat gratuïta a la nostra ràdio. Tornem demà, que vagi molt bé.